els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Doncs vinga, un dimarts més que ens trobem a l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, que ens cedeix l'espai per poder gravar amb Leo Espluga aquest Filosofia Millennial. Millennial encara, Leo, eh?
Sí, no, és una condemna que arrossegaré tota la vida.
Ah, com la filosofia.
Sí.
De què ens parlaràs avui, Leo? Va.
Avui de l'estètica kantiana.
Ui!
Sí, sé que no sona molt...
Em sona...
No sona molt sucós.
Ah, puf!
Però no ho és gens, eh?
No?
No. Perquè, aviam, si hem d'agafar Kant, Kant era una persona bastant peculiar, i si algú té interessant és... L'estètica és potser la part més... menys puf,
vale,
diguéssim, no?
Menys penyazo, per posar-hi paraules.
Va. O sigui, com Kant sobretot el coneix per ser com... és el gran filòsof de la il·lustració, encara que és qui d'alguna manera tanca el període, no? És molt conegut el seu text, que és la il·lustració, i és molt coneguda la frase de Sapere Aude, atrevet a pensar... Home. Per desgràcia, malversada pels mitjans de producció d'aquest país. Però bueno...
No et va agradar per dia? No,
bueno, especialment Sapere Aude. Bé, el cas, gravada a la Facultat de Matemàtiques, quan jo recomano anar a la Facultat de Filosofia de la UB, entre quatre totxos colorant malament. Bé, Kant...
Tot bé? Fins aquí la crítica avui.
Sí, exacte.
Va.
Diguéssim que Kant és un filòsof peculiar, o sigui, faig una mica d'introducció per situar-me.
Sí.
És un filòsof peculiar perquè és un filòsof tardío. O sigui, és un filòsof que la filosofia, a diferència d'altres disciplines com la matemàtica i la ciència, diguéssim, els genis, paraula molt problemàtica, apareixen sempre de manera tardia. O sigui, com les matemàtiques, per exemple, és una disciplina on normalment els grans genis matemàtics són amb 20 anys, 22, 23, 24... La gran aportació, en canvi, amb la filosofia sol ser els 37, 40 anys. O sigui, encara tinc marge.
I, és un geni, eh?
No. Kant, per sort. Kant, diguéssim, que fugiu de la gent que s'anomena a si mateixos genis o altres capacitats.
Sí, perquè aquesta secció després vaig cap on vol.
Perquè potser no és gent llesta, sinó narcisista. Diguéssim que Kant és...
Vas fort avui, eh?
Sí, no sé. Sí, m'he despertat així una
mica tard.
És dilluns. És dimarts, perdó. Sí, estic més desubicat que... Vamos. Kant... té com dos períodes, que és el període precrític i el període postcrític. D'acord? El període precrític és com... ell és un il·lustrat més, que és on té els textos sobre el sublim, textos bastant imperialistes i racistes, una mica xungos. Però ell, diguéssim, és coneguda al seu pròleg on diu que ell era un filòsof més de l'època, no, que llegia Wolf, a Leibniz, a la metafísica alemanya, i de cop ell llegeix a Hume, no, i diu que... es va despertar del somni del dogmatisme, llegint a Hume. ¿Vale? David Hume, filòsof empirista, diu que d'alguna manera com té un... bueno, descobreix com es desperta del dogmatisme.
Val, dogmatisme filosòfic o social?
Filosòfic. El dogmatisme filosòfic és propi de la metafísica, que s'ocupa de qüestions com l'existència de Déu, la finitud del món, la llibertat, qüestions d'aquestes. I ell, amb Hume, que és un empirista... és com que de cop baixen les tornes, o sigui, com que es relaxa una mica tot, no? I Kant era una persona molt metòdica, de fet es diu que el seu poble, del qual no va sortir tota la seva vida, l'utilitzaven com a rellotge. O sigui, ell cada dia sortia a passejar a la mateixa hora, pel mateix lloc, etc. No? I diguéssim que la seva primera gran obra, que és la Crítica de la raó pura, la publica amb 56 anys. De manera tardia.
L'agafa gran, eh?
L'agafa gran. Porta molts anys de producció i en qüestió de 4 o 5 anys, si malament no recordo, publica les tres grans crítiques, que és la Crítica de la raó pura, la Crítica de la raó pràctica i la Crítica del judici o del discerniment o de la facultat de jutjar. L'estètica pertany a aquesta última i és la més peculiar de les tres. Així com, de manera super resumida, la Crítica de la raó pura s'encarrega d'establir les condicions de a priori de la raó, és a dir, com i veure si la metafísica o no és possible. La raó pràctica s'encarrega del desig i la llibertat, és a dir, de la part moral, és on hi ha l'imperatiu categòric, el famós imperatiu categòric kantià, i la Crítica del judici és la més especial de les tres perquè versa sobre l'estètica i la naturalesa teleològica de les coses.
Val.
És una barreja una mica estranya que després tindrà sentit, però barreja com la finalitat de la natura amb, d'alguna manera, el gust i el judici de caràcter més estètic. No?
Anem entrant, si et sembla bé, primer la paraula crítica. Critica el pensament fins aleshores? Tot?
No. Kant parla de la crítica com una labor il·lustrada, és a dir, l'era crítica, sobre això si algú li interessa, jo recomano sempre el text de Foucault, de què va ser la il·lustració, és un text molt curtet, on parla del text de Kant, on diguéssim que la crítica, en un sentit il·lustrat, vol dir la majoria d'edat de la humanitat.
Val.
És a dir, la crítica vol dir, primer, atrevir-se a pensar per un mateix, vull dir, rebutjar els dogmes donats, com fonamentar precisament la possibilitat del coneixement, i la crítica kantiana és com, aviam, si hem de parlar de moral, hem de parlar de metafísica i hem de parlar en general del món, abans hem de veure si això és possible o no. O sigui, és una tasca com que es diu en filosofia propedèutica, és a dir, preparatòria.
Vale.
En la crítica de raó pura, ell ràpidament estableix les condicions de possibilitat del coneixement per veure si les preguntes que ens estem fent són legítimes o no. Perquè potser ens estem preguntant coses que excedeixen les nostres possibilitats racionals.
Per tant, Kant no busca tant la resposta, sinó fer-nos les preguntes correctes.
Exacte, sobretot com fer com neteja. O sigui, com, una bona metàfora és com Kant vol establir la illa del coneixement. Vull dir, fins a quin punt podem conèixer. I llavors, un cop tenim establerts els límits, anem a establir les condicions del coneixement. No?
Vale.
Què passa? Que la crítica de la raó pura i la crítica de la raó pràctica semblen dues esferes, que és la teoria i la pràctica, separades. I és molt complicat establir un nexe entre les dues. I aquí és on precisament apareix la crítica del judici, que és la part més estètica. Té una figura... És rara, la crítica del judici kantiana. És una obra molt peculiar, escrita de manera molt diferent a les altres dues crítiques, perquè constantment, diguéssim, es mou en el terreny de... Diguéssim, si per Kant les idees estètiques són desinteressades, és com sembla ser que no hi ha finalitat, però alhora parla de la finalitat de la natura, és potser la més contradictòria de les tres crítiques, però és la que fa de nexe entre totes, i és la que permet explicar la comunitat. Ja parlàvem de comunitat, és
sí,
un tema recurrent. És la que per Kant, diguéssim, per Kant existeix alguna cosa així com la intersubjectivitat, perquè, això és un spoiler, perquè quan trobem algú maco, o un objecte d'art, posem una obra d'art o un paisatge i el trobem vell, primer que tenim de manera immediata com la sensació de que és universalment vell,
sí,
que ho ha de ser per tothom, i tenim la necessitat de compartir-ho i de fer valer aquesta universalitat. És a dir, quan a mi m'agrada alguna cosa, tinc necessitat de compartir-t'ho a tu i que tu ho vegis vell, també.
Per tant, tots som una mica kantians, a dia d'avui.
Sí, vivim una era postkantiana,
sí,
no diríem. Sí, totalment. És un tall molt profund, no? Però, diguéssim, per què l'estètica kantiana i no les altres dues? No? Per què parlo d'estètica? Primer, perquè m'agrada, però... Això és el primer. No, a mi la crítica de la ropa m'agrada molt. Em sembla una obra imprescindible que qualsevol persona que es vulgui dir versada en filosofia l'ha de llegir. Però la crítica kantiana m'interessa perquè jo crec que és la que trenca més amb aquesta concepció de Kant tan dogmàtica o tan pof que deies. No, perquè sembla ser la crítica a Kant que hi ha una separació molt radical entre el subjecte i l'objecte, cosa que aquí hem parlat bastant. No? Jo sempre critico molt això i sempre aposto per una ontologia relacional, i etc. I a Kant, clar, és un filòsof que hi ha el subjecte i l'objecte, el jo i el món. O sigui, està molt separat. Però amb l'estètica, ai, potser no estan tan separades com semblava. I aquí és la part que m'interessa. Per què? Perquè Kant diu una cosa, fa un gir molt interessant en l'estètica, o sigui, fa un, per mi, sí, molt innovador. Fins llavors hem d'entendre que l'estètica era una cosa que es donava com per fet, és una disciplina estranya, que ja vaig dir un dia que neix amb la història de l'art, però fins a llavors es considerava que l'ovell i de més tenia a veure amb la proporció, amb la finalitat, com que l'objecte artístic tenia certes qualitats. Kant diu que l'ovell, per exemple, o el que provoca en el subjecte l'estètic, no és una propietat de l'objecte. Cuidao. O sigui, com Kant entén que els fenòmens artístics, perquè una cosa abans s'ha de fer com, o sigui, això sempre igual, s'ha de fer com petit apunt, incís.
Si us plau.
Per Kant no tenim un accés immediat a les coses. No podem accedir al que ell diu el noumeno. La cosa en si és inaprensible. Ho veiem a través de les nostres categories subjectives, que és l'espai i el temps. D'acord? Que són els a priori de la sensibilitat. Això sona molt complexa, però el que t'està dient és que tu, perquè una metàfora perquè la gent ens entengui, i tu mateix,
si us plau.
Diguéssim que Kant t'està dient que tu portes unes ulleres posades com a individu humà,
sí,
que no et pots treure. I tot el que veus passa pel filtre de les ulleres, t'agradi o no. Vale? I per Kant, les ulleres són l'espai i el temps.
I d'una altra manera, tot ho percebeixo segons el meu pensament?
No, sinó que Kant està dient que tota la tot és racional.
Uh-huh.
Per tal com estem configurats, tenim uns paràmetres a través dels quals tot el món s'ajusta a aquells paràmetres.
Val.
I per Kant són l'espai i el temps. L'espai i el temps per Kant no existeixen en les coses, sinó que és la nostra subjectivitat. D'acord?
Està clar que és... Uau. Obrim debat, sisplau, que m'agrada molt quan passa això en aquesta secció.
Fes.
Està clar que el temps i l'espai són invencions humanes.
Per Kant no és que siguin invencions, sinó que són coses del subjecte. És a dir...
No, per tant, són subjectives.
Sí, però són universals. O sigui, són subjectivament objectives. això és la priori kantià, vale?
Uh-huh.
Vol dir que és una categoria que posa el subjecte, és a dir, l'espai i el temps el posa el subjecte, però és universalment vàlid en tot subjecte.
Val.
Per això hi ha coneixement en la física,
uh-huh,
i en la ciència i en la matemàtica.
Val,
i per això és possible a priori, sense demostració, sense experimentació, no és empíric, és a priori.
És ens posem d'acord en què? Patapam.
Exacte, diguéssim que Kant entén que 2 més 2 són 4, més enllà de l'experimentació, perquè els números, és a dir, l'àlgebra, es deriva de la priori de la sensibilitat del temps.
Val.
Perquè aconseguim les temps, un temps, dos temps, tres temps, i això són números, i per tant, quan sumem números, és una cosa que podem conèixer a priori, que no depèn de l'experiència per ser veritat.
Val.
Vale? Això era un petit incís. Llavors, per Kant, els fenòmens artístics són fenòmens, no són noumens. D'acord? I llavors diguéssim que quan tu veus una obra artística o un paisatge, que Kant diu és lo bello natural, diguéssim, tu tens l'experiència que tu tens és provocada per l'objecte artístic.
Uh-huh.
És a dir, l'objecte artístic et provoca un estremecimiento, diríem, però això no és una qualitat de l'objecte, és teu. Diguéssim, l'objecte artístic et genera una reacció, però el que experimentes no és una propietat de l'objecte, sinó teva com a subjecte.
Val, recordo que fa unes setmanes vam parlar molt d'art.
Sí.
I em deies, és igual que digui l'artista sobre la seva obra, perquè el que compta és l'opinió del que veu l'obra.
Sí.
L'opinió, el que percep.
El que percep, sí, que l'obra es conforma amb el seu espectador.
Ah, exacte. És una mica això el que m'estàs dient ara.
Clar, que està dient Kant... Clar, però Kant, hem de tenir en compte que és un il·lustrat postromàntic estrany, on per ell és molt important el geni. O sigui, Kant hi ha una relació rara, però diguéssim que sí que la idea que ens hem de quedar és que l'objecte no té unes propietats essencials, sinó que l'objecte genera, provoca en el subjecte algo.
Val.
És la idea.
Uh-huh.
Val? Que Kant diu, de manera bastant vella, jo crec, l'objecte artístic genera en el subjecte el lliure ús de la imaginació sense finalitat. Val. És desinteressat per Kant el judici estètic. D'acord? O sigui, la idea estètica fonamental en Kant és que l'objecte artístic és un fin sin fin. No té una finalitat com a tal, sinó que en genera un... com en remou.
Val.
I aquest remou obliga a la raó, a l'enteniment, a expandir-se. És a dir, per comprendre, o sigui, com l'obra d'art provoca i força el nostre enteniment a expandir-se per entendre l'obra.
Precisament per això és universal, que és el que em deies.
Exacte.
Val.
O sigui, com hi ha uns criteris més o menys universals, perquè és un a priori raro, és que és difícil aquí. És, per això dic que la segona crítica, la crítica del judici, és la més complexa de les tres, probablement, no? Perquè fa un pont raro i de més. Però clar, aquí entren en joc moltes coses. Primer que trobo que és arriscat o no dir que l'obra d'art és desinteressada. Bueno, sí, però segur? Vull dir, fins a quin punt Kant està naturalitzant l'ideal de burgès del segle XIX, no, XVIII, perdó, a finals del XVIII, de l'art com l'art pour l'art, en un sentit gairebé acadèmic, no?
Saps que m'agrada portar-ho tot al segle XXI, el 2022... et vas posar per la remanga, et vas posar com a dramaturg, cosa que va ser bastant comentada en aquest programa, i
sí,
crec que continuarà sent. Allò va ser desinteressat per part de l'autor?
Claro, li vol veig. Ja, perquè... Clar, em posaré aristotèlic. Però, diguéssim que... I mira que jo no sóc massa aristotèlic, però a vegades va bé per explicar les coses. Aristòteles diu que tota acció parteix d'una finalitat. O sigui, totes les accions humanes són teleològiques. Uh-huh. És a dir, com tu actues d'acord a uns fins. I la virtut, diguéssim, seria trobar els mitjans adequats pels fins, perquè els fins i els mitjans no es poden destriar. Uh-huh. No? En aquest sentit, per això mateix, diguéssim que el capitalisme és no virtuós per definició, perquè desacopla els mitjans dels fins, no? Seria com una idea com clau a nivell polític. Doncs diríem que Aristòtil entén que si jo no tingués una finalitat no faria l'obra, perquè l'acte va abans que la potència, vale? En termes metafísics. Però diguéssim que no, clar, que la meva acció era absolutament interessada. Vull dir, jo vull expressar alguna cosa i el que és encara més gosarat, entenc que a algú li interessa allò que he de dir. Vull dir, això ja és un acte usat.
Per tant, t'has carregat Kant?
No.
Val, aquí volia anar.
Perquè, clar, Kant et dirà... Clar, jo no m'anomenaré geni artístic a mi mateix, o sigui, no sóc així d'arrogant, no? Ni molt menys. Però Kant et dirà que aquí és on ve la triquiñuela kantiana. Sembla ser... Kant, hi ha una cosa molt important, si a algú li interessa Kant, això que faràs una mica oxímoron, no? Si a algú li interessa aquesta cosa tan poc interessant, hi ha una frase clau per entendre Kant, que és el com si. No? El com o sí. Uh-huh. I molta de la seva filosofia se senta en aquest com sí. No? I Kant diu, en el geni artístic sembla ser com si la natura s'expressés a través d'ell i ens parlés de certa finalitat subjectiva, que seria l'imperatiu categòric moral.
Val.
Vale? O sigui, com el geni artístic per Kant és un mèdium, gairebé. D'acord? O sigui, com on ell gairebé de manera com una mà innocent plasma la veritat natural de la finalitat. No? O sigui, com, això crec que és interessant per veure amb molts pintors, per exemple, o artistes, que podríem dir que la seva obra és genial, però després la seva opinió és nefasta. No? O sigui, com, perquè el geni, com això després Schopenhauer, que és molt kantià, és un kantià estrany, diu que el geni és geni, però és un idiota. O sigui, com, que és un arrogant i no és conscient del que està fent. Ell simplement té la virtut. O sigui, per Kant, diguéssim que el geni ho és sense ell voler-ho. O sigui, és un don natural.
Val.
Està dotat naturalment per ser geni, però això no implica una autoreflexió del geni. No? El geni plasma la natura sense ell saber ben bé què està fent. No? És com si la natura s'expressés a través d'ell. Com si, repeteixo, com si.
Com si.
El com si és això una cosa de filosofia... Ai, perdó.
Una mica el like to anglès,
eh? Sí. A la filosofia contemporània, que li agrada molt... això és una autocrítica que estic fent, eh? Li agrada molt... dir, bueno, no li agrada del tot comprometre's, no? Uh-huh. I el com si podríem dir que és un dispositiu de pensament.
Jo entenc que és com un paral·lelisme no matemàtic. No, és, de per se no funciona així, però intento explicar-vos-ho.
Sí, el com si és una manera d'alguna és una manera de trobar, d'entendre alguna cosa intel·lectualment sense comprometre's del tot, no? És com una eina, és una eina intel·lectual per intentar trobar les coses, no? Diguéssim que, tornant a Kant, no?
Som-hi?
Tenim aquest desinterès en l'obra artística, però per mi el més interessant és el que deia abans de la commoció, no? El moviment que genera en la racionalitat de l'individu. Per què? Perquè Kant sembla un pensador molt hermètic, molt estàtic, no? On els subjectes són purs i la identitat és pura. Però de cop apareix l'estètica i Kant et diu, bueno, però és que la idea estètica, el fenomen estètic eixampla el subjecte. Lo qual ho trobo com... és sorprenent. O sigui...
Exemple.
Posem. Vale. És que és complexa, però... Vaig intentar explicar-lo sublim, aviam si així com trobem una via d'accés.
Val.
Quan hi ha un moment... És una cosa interessant quan Kant diferència entre lo vell i lo sublim, és per un tema de magnitud. Lo sublim és allò que excedeix la possibilitat de comprendre. Per això, per Kant, lo sublim i lo terrorífic van de la mà, no? Per Kant, per exemple, els fenòmens naturals, el mar, el sol, són tan massius que ens generen una sensació de sublim, perquè no podem comptabilitzar, no podem medir les proporcions brutals que té el fenomen natural, i ens genera una sensació com de sublim, de fascinació, de uau, alhora que és terrorífic, perquè és algo que ens sobrepassa per tot arreu, no? Llavors,
estic comprant molt això, eh?
Oi que sí? Sí. Això la gent, això sí, això quan li explicava a ma mare l'altre dia, m'ho comprava també. Diu, sí, clar, clar.
Això explica molt la ràdio.
L'acantilat, no sé què, no? Clar, tothom allà, el vent... Ara. És com molt romàntic, no, això?
Sí.
Pues diguéssim que...
No s'equivoca.
Kant està dient que lo xulo, lo guapo, és que el fenomen sobrepassa l'individu. Mm-hmm. Tu ho vols entendre... però el massiu que té t'obliga a la raó, com col·lapsa. La raó, l'enteniment col·lapsa. És com, no puc entendre això, no puc sintetitzar aquesta informació, i és com, per força bruta, gairebé, és com, mira.
Entenc que d'aquí ja neixen, no sé si és la idea precisament kantiana, però entenc que d'aquí neixen els mites grecs, els mites romans, per explicar-se totes aquelles coses sublims en llenguatge de Kant, que no es podria explicar amb la raó.
Acabes d'obrir un...
No?
Sí i no.
Val. Ewart Malo?
Sí, que té gegant.
Vinga, cap a dins.
Diguéssim que utilitzar la paraula sublim seria un anacronisme. Això el primer.
No, clar, m'he saltat milers d'anys.
I per què li fa... També hem d'entendre com el context històric, i això, a mi hi ha una anècdota que m'encanta, que explico bastant sempre, que és de la mare de Schopenhauer. ¿Vale? Ens hem de col·locar històricament. Kant i Hegel i tal, hem de tindre en compte que quan parlen de les arts... afegeixen la jardineria com a art, eh? I ara entendré, ara s'entendrà per què dic això. Ells estan al rococó artístic, ¿vale? On, d'alguna manera, la relació amb la natura és estranya. O sigui, com us podeu imaginar, al segle XVIII no hi havia alpinistes. Que és una cosa que nosaltres donem per fet, però la gent no anava a pujar una muntanya perquè generava plaer. De fet, els hi semblava com... brut.
Una cosa...
Saps? Ells volien un jardí ordenat, amb les figures, vull dir, com rotllo domèstic, decoració. No és una cosa, si un llegeix obres del segle XVIII, no? A Goethe i tota aquesta gent, que crec que és una mica posterior, però bueno, de l'època, és com el tema de com l'ideal burgès aquest de decorar el pati, el terreny, hem fet un caminet i un pont i aquí tenim la raçada. És una cosa molt important.
Paisatge bucòlic.
Els encanta. Però la natura com a tal els genera com una mica de pudor.
Val.
D'acord? Llavors, clar, per Kant és normal que els generi una sensació de terror. Perquè és algo com raro, és algo com que escapa al domini humà. No en aquest sentit. I ara, tornant als grecs, que clar, he fet aquí un salt tremendo, els grecs... Uah, és que això és... Els grecs diríem que... Si el... aquí ho trobarem bé, crec. Si en el segle XIX i XVIII tenim aquesta relació amb la natura, és perquè hi ha hagut una revolució industrial en marxa, la qual ens fa... Això és una frase, això és una cosa bastant maca, que diuen tant Heidegger com Adorno i Horkheimer, encara que entre ells dos no es podien suportar, que és... En termes poètics, l'ésser humà, des de la revolució industrial, deixa de veure la muntanya com la llar dels déus per una reserva de fusta. És un canvi de paradigma.
Sí.
Radical. Absolutament radical, que és la mecanització del món. Revolució newtoniana. Clar, Kant, el gran referent per Kant és Newton. No és un filòsof, és Newton. Newton i Galileu són els seus referents absoluts. No? Els grecs viuen a un cosmos cíclic, ordenat, no? On la natura forma part d'ells. No és una estància separada. No? Llavors, diguéssim que el món, d'alguna manera, és sagrat i diví. Llavors, els mites i la tragèdia serveixen per explicar, sobretot, el destí. I l'atzar. És el gran tema. Per què l'ésser humà no pot doblegar el destí. Perquè el destí per sobre d'ells. El gran canvi de paradigma aquí el veiem en Maquiavel, que ha fet un salt tremendo, però Maquiavel a la modernitat, Maquiavel defineix l'art de la política com l'art de doblegar a la fortuna. L'art del polític és el que és capaç de manipular la fortuna. Com una dona, diu Maquiavel, que això ja té tela, eh? Però que és la metàfora que utilitza.
Sí,
això és així. Clar, veus el canvi de paradigma, no? Sí, aquí una volta tremenda, però...
Perfectament, perfectament. Si m'ha creat una cosa l'atenció, Leo, i és quan has anomenat Newton i Galileu com a grans referents de Kant. Per tant, entenc que Kant parteix d'una hipòtesi d'una filosofia nascuda de la ciència?
Sí. Els moderns, això és molt interessant, a la modernitat hi ha una vinculació molt forta entre ciència i filosofia, sobretot, clar, la gran figura aquí és aquí Bacon, no, probablement. Bacon és és qui crea el mètode científic i el mètode empirista, d'alguna manera, i els filòsofs moderns tenen el somni de el que Descartes diu una mathesis universalis, és a dir, no ens hem d'oblidar que el projecte cartesià filosòfic és crear els fonaments per tota ciència possible. Vull dir, ells veuen el coneixement com un arbre, però que neix d'un tronc. I en aquest sentit, per això volen reformular-ho tot. I la fascinació per la ciència està molt present, no? De cop, clar, hem de pensar que hi ha un canvi de paradigma brutal. O sigui, com quan el Kant a la seva època es ve d'una filosofia natural molt vinculada encara a la filosofia, a la religió i demés, i de cop apareix Newton i Leibniz i de cop es descobreix un nou planeta perquè hi ha hagut una predicció que és com aplicant la física aquí hauria d'haver un planeta que no veiem, però si col·loquem justament aquí funciona. Clar, això és absolutament fascinant, o sigui, com estan fascinats per la ciència que en aquell moment sembla omnipotent. No hi ha hagut encara la relativitat ni la física quàntica. Uh-huh. En aquell moment sembla ser que la ciència tard o d'hora podrà explicar el mecanisme total de l'univers. Clar, hi ha una fascinació brutal i Kant es pregunta com la filosofia pot ser ciència. Uh-huh. Que és la pregunta de la crítica de la raó
pura.
De fet, tot el tema de la crítica de la raó pura és com la física és un coneixement a priori sintètic, és a dir, que afegeix informació. Això és una cosa estranya, però digues.
Per tant, obro melons, eh? Sí, sí. Ens queda molt poc temps, però deixa'm obrir aquest meló, que el trobava interessant. Per tant, amb Kant, no sé si és amb ell com a primer, però amb Kant la filosofia perd un cert caire misticista que tenia fins aleshores?
Clar, o sigui, com... Sí, totalment. O sigui, sobretot amb Kant i tota la sèrie de filòsofs il·lustrats. O sigui, com ell no és l'únic, però Kant potser és el gran... Com dir-ho? Com el que fa l'hachazo, no?
Sí.
Kant et diu... La metafísica no és possible, preguntar-se per les grans preguntes de la filosofia no té sentit... I la filosofia es converteix en epistemologia. La filosofia es converteix en teoria del coneixement. Uh-huh. Clar, després arriben els postkantians, que és un dels seus deixebles, que seran Fichte, Schelling i Hegel, i li tornen a endinyar tot l'esperit místic així, a la filosofia.
Val, o sigui, torna, la mística?
Sí, sí, vamos. No es pot desprendre. No es pot desprendre.
Escolta, no et mentiré. A tu no et mentiré. Pensava que seria un penyazo, tu i que a l'inici,
no.
I Kant...
Kant mola.
Mola. I Kant mola, en tornarem a parlar un altre dia. Camarada, gràcies.
Apa-li.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.